Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull va insistir tant com va poder en la doctrina de la Immaculada Concepció de Maria contra l'opinió llavors ortodoxa de Tomàs d'Aquino. Però al Llull l'essència divina s'havia d'utilitzar, una manera doncs, de fer-ho era provinent del cos de Maria per donar lloc a Jesús. Això era impensable si aquesta matèria no era absolutament pura, fet pel qual tan sols era possible si la pròpia Maria hagués estat concebuda sense pecat. Aquestes idees van portar a la persecució pòstuma de les seves obres per l'inquisidor Nicolau Aymerich. Com que el rei Pere el Cerimoniós va protegir la memòria de Llull, l'inquisidor va acabar expulsant de Catalunya i finalment de l'Església Catòlica en acabat de per acceptar el dogma proposat per Llull. A Ramon Llull se li va atribuir nombroses obres alquímiques, però són totes apòcrifes. Entre les més conegudes hi ha el Liber de Secretis Nature, seu quinta essència, el llibre dels secrets de la natura o de la quinta essència, en el qual el seu de Llull sosté que mentre que Déu només pot fer el bé, l'home pot caure en el mal perquè només disposa del poc del foc per ser purificat amb les coses terrenals. Però amb l'ajut dels principis essencials i de la fe, pot dur a terme les transmutacions naturals i arribar al bé. La tria entre el bé i el mal és responsabilitat del lliure albir, que en una conseqüència de la ignorància humana, la qual, però, és fruit de la voluntat divina i per això també és un bé.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, on cada setmana posem sobre la taula temes d'actualitat econòmica i social. Mas ha declarat davant del Tribunal Constitucional de Justícia de Catalunya i s'ha declarat promotor polític únic del 9N. El suport de més de 400 alcaldes i de la majoria de les institucions públiques sumat a la coincidència en la data, avui fa 75 anys de l'afusellament del president Lluís Companys a mans d'un escamot franquista, fan que el fet sigui una qüestió d'estat. Parlarem de la situació i les conseqüències socials i econòmiques a l'Àgora, però abans parlarem sobre la crisi, les conseqüències socials i els valors amb el senyor Eduard Arruga, president de la Societat Catalana d'Economia i president del Banc dels Aliments. Així comencem el Plusvàlua d'avui, com sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum i la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. El nostre tècnic Jordi Carretero, que avui ens fa per celebrar, ens acompanyarà al programa amb el grup de Carpenters. Molt famós a la dècada dels 70. I és que avui Richard Carpenter, un dels seus dos components, celebra el seu 69è aniversari. Som-hi.
Suddenly appear.
La dura i llarga crisi que estem vivint ha impactat de manera profunda sobre l'economia i, en conseqüència, sobre els ciutadans, en especial sobre les classes més desafavorides. Els resultats del procés de debilitament de l'activitat econòmica són ben visibles, amb l'augment de l'atur, de la pobresa i de les desigualtats. D'altra banda, els poders polítics es troben impotents per fer front a les necessitats derivades d'aquesta situació. La disminució i atonia de l'activitat redueix sensiblement els ingressos fiscals i comporta la disminució de la cobertura de moltes necessitats bàsiques, fet que recau en els més desvalguts. Malgrat aquest trist panorama, sortosament ha sorgit un augment de la solidaritat ciutadana que, conscient de les necessitats més urgents, actua per cobrir els desajustos més fragants. Cal dir que, si bé la solidaritat de les organitzacions no governamentals pot haver disminuït a causa de les reduccions pressupostàries, no és menys cert que la crisi econòmica ha intensificat la solidaritat familiar i individual dels ciutadans. Aquest fet, la solidaritat ciutadana, es contraposa a les actuacions de les institucions públiques que lluiten de manera prioritària per alimentar la recuperació econòmica i no arriben a fer front a totes les necessitats més urgents de les persones. Dins les lliçons derivades d'aquest any de crisi, d'aquests anys que ja portem al marge de prendre consciència de les mancances del sistema de relacions econòmiques en què estem inserits, és molt important la presa de consciència de la societat sobre un conjunt de valors que cal preservar i, d'entre ells, la solidaritat és un dels més positius. Aquesta és l'editorial que ens preparava avui el senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, per presentar el nostre entrevistat d'avui. Tenim amb nosaltres el senyor Eduard Arruga, president de la Societat Catalana d'Economia i president del Banc dels Aliments. Bona tarda, senyor Arruga.
Bona tarda, moltes gràcies.
Avui volíem parlar sobre crisi, però no només crisi, perquè cada setmana, quasi, dijous rere dijous, parlem de les conseqüències negatives de la crisi. Però també n'hi ha algunes que no són tan negatives. És curiós que enmig de la desgràcia també sorgeixen actituds positives.
Sí, totalment cert. La crisi afecta a moltes persones i segurament a moltíssimes, a un 80-90% de la població. A tots els hi provoca segurament una caiguda d'ingressos, una caiguda de les possibilitats de mantenir el nivell de vida que tenen, però sobretot a algunes les afecta molt més i sobretot afecta molt més a les classes menys afavorides, els que perden el lloc de treball, els que veuen reduïts els seus ingressos a causa d'una reducció de les hores de treball o simplement de les necessitats de producció de les empreses a les que treballen, etc. És a dir, afecta això a moltíssima gent. I la part positiva és que, en contrapartida, surt un moviment de solidaritat que no sols es manifesta amb l'increment d'un cert número d'organitzacions no governamentals, és a dir, fundacions o associacions que volen treballar per la millora del benestar social amb caràcter privat i amb caràcter, diguem-ne, complementari a les accions de les autoritats públiques, però també a les persones individuals, perquè hi ha molt pocs que puguin dir que no han vist la crisi de ben a prop. Gairebé tots l'han vist en les seves famílies, alguns inclús a les seves cases, en el seu veïnat, etc. I llavors aquest increment de solidaritat no resol els problemes de la crisi, evidentment no, però evidentment contribueix a crear, per un costat, un ambient d'ajuda i, per altre costat, a realment demostrar la seva generositat en el moment, doncs, que se'ls truca a la porta i se'ls demana una ajuda. Aquest és l'aspecte positiu de la crisi, però això no vol dir que defensem la crisi com a teràpia, sinó...
Només faltaria.
Sinó que la crisi desperta molt sovint els cors.
És maco aquesta sentència, senyor Arruga. La crisi desperta els cors. És cert que les institucions públiques, probablement voldrien fer més del que fan, però els ingressos que tenen amb aquest minvament de l'activitat econòmica s'han reduït. Per tant, tampoc tenen molta maniobra. Podrien fer més? Podrien redistribuir o ajustar els pressupostos? O considera que les institucions públiques ja fan la seva feina i la resta cal que la fem la societat civil?
Bé, certament els ingressos de les institucions públiques, els pressupostos de l'Estat, de la Generalitat, dels ajuntaments i de les diputacions, no puja per raó de que els impostos, molt sovint vinculats a l'activitat econòmica o a la renda de les persones, doncs no pugen. Però també, si no es pot fer més, almenys del que estem segurs és de que es pot fer millor. És a dir, és el moment d'establir bé les prioritats, de dir què és el que convé més a cada moment, sense descuidar algunes obres estructurals que són necessàries, però deixar-se estar d'accions que potser a vegades són més de caire electoral o més de caire d'imatge, i en aquest moment el que s'ha de fer és obres, diguem-ne, que vagin dirigides a pal·liar o a resoldre, si es pot, a resoldre els problemes de les persones. Perquè les persones, en el fons, són l'eix de l'activitat econòmica i han de constituir l'objectiu de les autoritats públiques amb el sentit doncs, d'ajudar-los a trobar treball, a trobar un sou digne en aquest lloc de treball, i d'aquesta manera la crisi ja se supera molt més fàcilment. És a dir, no es tracta de fer més, sinó de fer millor.
Senyor Ruga, des de, com a president del Banc dels Aliments, probablement veu de prop les necessitats ciutadanes. Vostè apunta que la reducció de l'atur, per tant, que la gent pugui trobar feina, i fins i tot gent que ja no està a l'atur perquè ja no percep aquests petits ingressos, no?, que suposarien, a través de la feina podrien desenvolupar. Com es pot potenciar la recol·locació del treball, el creixement en aquest sentit?
Bé, la pregunta és la del milió, quasi, El que nosaltres constatem és que en la situació de crisi, durant els anys 2008 a 2014, ens ha anat pujant contínuament el número de persones de Catalunya, no direm situació de pobresa, sinó en situació gairebé de pobresa extrema. Sobretot els bancs dels aliments teníem l'any 2008 unes 80.000 persones. L'any passat en vam passar a atendre 250.000. És a dir, es va multiplicar per 3 el número de persones que, a igualtat de criteri d'aplicació, no es tractava de que anéssim a més, sinó simplement aplicant els mateixos criteris de, podríem dir, de selecció per persones que podien necessitar-ho perquè estaven en situació extrema, doncs s'ha multiplicat per 3. Què voldríem? Que això baixés. En la situació actual hem de reconèixer que ja no puja. L'any 2015, respecte a l'any 2014, no ens ha pujat el número de beneficiaris o de necessitats que estan dins dels nostres censos. Ara bé, per què baixa? Doncs baixa perquè hem trobat treball. Nosaltres el que haguéssim volgut és que no hagués pujat tant, que no hagués pujat de 80.000 a 250.000, sinó que la crisi no hagués sigut tan forta. Què ha passat? Segurament que les autoritats públiques, preocupades potser per altres temes, i a vegades per raons electorals o per raons d'imatge, doncs no han dedicat els esforços suficients, no diré sols a pal·liar les conseqüències de la crisi, que són la fam, etc., sinó simplement a ajudar a que es creïn més llocs de treball. Com? Incentivant la situació econòmica, demanant o exigint a les entitats creditícies, diguem-ne, en els bancs financers, nosaltres som un banc d'aliments que no tenim possibilitat de donar ni un crèdit, però en els bancs que poden crèdit, que poden donar crèdits, que els donguin. I que els donguin als que els poden tornar. Què vol dir? Perquè això és el que els interessa a ells, no donar crèdits per no cobrar-los, sinó donar crèdits per cobrar-los. Però llavors, incentivant el que pugui haver-hi activitats, que sempre n'hi ha, això reconeixem-ho, sempre n'hi ha, per crear llocs de treball estables i amb un sou digne. No és fàcil, però Amb una situació com és, per exemple, la de l'economia catalana, estem segurs de que durant molts anys haguéssim pogut fer moltes coses que no s'han fet. I no s'han fet, malauradament, perquè s'ha estat més preocupat per altres qüestions.
Vostè considera que la política d'austeritat que s'ha imposat, per exemple, des de Brussel·les, no ha ajudat en aquest ressorgiment de la crisi o aquesta pal·liació?
En absolut, no ha ajudat gens. Una cosa és fer retallades i una altra és practicar una política d'austeritat, és a dir, de prescindir del que realment és prescindible. Però molt sovint costa molt, per diverses raons, prescindir d'algunes coses que donen bona imatge, que fan que sembla que ajudin a una millor situació electoral, que després, finalment, també es paga, com ens ha demostrat la història. I, les polítiques imposades des de fora, la veritat és que no han tingut en compte la situació real del nostre país. I per això ens hem trobat amb aquesta situació d'un creixement molt gran de la pobresa i dins de la pobresa un creixement molt gran de la pobresa extrema que ha arribat a la precarietat alimentària, a la precarietat en vivenda, a la precarietat energètica, etc.
Senyor Eduard Arruga, president de la Societat Catalana d'Economia i president del Banc dels Aliments, avui parlem sobre crisi, conseqüències socials, econòmiques i valors, també. Volia preguntar-los, en l'editorial, el senyor Joan Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, apunta que si uns dels principals afectats o el grup afectat per aquesta crisi han estat els més desvalguts, però també hi ha hagut un grup molt afectat i nombrós, que és la classe mitja. La desigualtat ha augmentat entre les classes altes i les classes inferiors, podríem dir. Com veu aquesta situació? Creu cap a on evolucionarà? Cap on creu que evolucionarà?
Una cosa és com crec i l'altra és com desitjo. Com crec que evolucionarà? Malauradament, diguem-ne, si no hi ha un ressorgiment de lo que hem posat en últim lloc en el titular, els valors, doncs vull dir, pot evolucionar malament en el sentit de la que, sobretot quan hi hagi una recuperació, comencem a pensar que la cosa ja està resolta, que ja no hi ha problema, que ja trobaran treball i, per tant, que no fa falta augmentar la continuar treballant amb la solidaritat, amb la generositat. En aquest sentit, això pot fer molt mal. I per això el que hem de fer és alimentar els valors morals, els valors socials, perquè hi hagi una major consciència, encara una major consciència, de que inclús en períodes de recuperació convé seguir treballant perquè continua havent-hi persones molt necessitades. No n'hi ha prou amb, ho vaig sentir dir fora, fa un temps, no n'hi ha prou amb ajudar amb una persona que està necessitada a que s'aixequi. Cal mantenir-la dempeus. Se l'ha d'ajudar a que continuï i pugui tenir una vida digna. El que està a terra, evidentment, no, li costa potser aixecar-se, però després d'ajudar-lo a aixecar-se, l'hem d'ajudar a mantenir-se dempeus i d'una manera digna. I això requereix uns grans valors, que sortosament podríem dir en moltes persones de la nostra societat existeix. Però convé, els valors és com una cosa que necessita alimentar-se cada dia, com un arbre que has de regar. Doncs has de continuar alimentant-lo i donant-li doncs, una mica d'adob perquè continuï creixent.
Som aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Estàvem comentant el tema de la crisi, les conseqüències i les relacions amb els valors humans, amb el senyor Eduard Arruga, president de la Societat Catalana d'Economia i president del Banc dels Aliments. Senyor Arruga, ens deixa algunes frases tan importants com la crisi obre o ha obert els cors, potser no es pot fer més, però es pot fer millor, i no sé, no n'hi ha prou amb ajudar una persona a aixecar-se, cal que es mantingui en peu. Amb aquestes frases que posen una mica la pell de gallina, m'agradaria donar micròfons als nostres tertulians d'avui, si li sembla bé. Tenim amb nosaltres el senyor Roberto Plana, consultor, bona tarda. El senyor Xavier Melo, doctor en Economia, bona tarda.
Bona tarda.
I a la senyora Isabel Pallejà, consellera municipal i presidenta de la Comissió de Comerç i Consum d'Unió Democràtica de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
Jo no sé si tenen alguna pregunta per fer-li al senyor Arruga, m'imagino que sí. Jo volia preguntar-los d'entrada que, bé, malgrat les darreres perspectives menys positives de l'FMI sobre el creixement d'Espanya en any d'eleccions i segons la majoria d'indicadors, estem ja vivint una recuperació econòmica. Aquesta recuperació ja es pot sentir? Vostès què creuen?
A mi em sembla que macroeconòmicament és veritat, hi ha una recuperació que no ha arribat ni de lluny encara a les persones, sobretot a les més desfavorides. La raó fonamental és que encara tenim una taxa d'atur tan extraordinàriament important que impedeix realment que hi hagi una pau econòmica a les famílies. Per tant, ja vindrà, potser sí, farà falta encara moltes més coses perquè vingui realment i que la gent normal trobi que l'economia seva està no minvant, sinó que està ja estabilitzada.
És a dir, potser ens dona la impressió de que les coses comencen a anar millor, però a nivell fàctic, és a dir, en el dia a dia, en les comptes, en com les famílies poden tirar endavant, en això no es veu encara, és així? Com ho veu, senyor Melo?
Sí, bueno, jo diria que va per barris, perquè, per exemple, avui sortia que Anglaterra ha reduït, està amb els mínims d'atur històrics, sembla que era 5,7 o 5,8, i en canvi Alemanya té unes expectatives d'augmentar l'atur. Pues jo crec que va per barris, però crec que la línia és horitzontal. L'any que ve aquí a Espanya, doncs, guanyi qui guanyi, segur que pujaran impostos, reduirà la renta disponible, probablement. Jo crec que seguirem amb una línia com la que estem ara.
Senyora Pallejà.
Bé, jo parlant des de la realitat del comerç i del consum, realment aquesta recuperació econòmica no es nota, i si es nota, es nota tan lleument que pràcticament és imperceptible.
S'ha anat notant molt, molt lleument en els últims anys, potser en el consum, però pràcticament molt, molt limitada, no?
Molt limitadíssima. Aleshores, estem a un nivell tan fràgil, també, que en un moment determinat qualsevol circumstància política o econòmica pues, pot fer que aquesta recuperació pues, torni a quedar-se estancada o fins i tot pues, desaparegui.
Senyor Arruga.
Per mi serà molt difícil que desaparegui. El problema serà que el ritme de recuperació és molt lent, és molt incipient. I estic d'acord amb el que acaben de dir els tertulians, de que no es nota a nivell de les persones. Es comença a notar a nivell de comerç, es comença a notar a nivell d'hotels, posem per cas, es comença a notar a nivell d'algunes botigues, d'algunes, no de totes, però a les persones encara no hi arriba. És com si tiréssim una mica d'oli amb una gran llesca de pa i l'oli comença a anar per dalt, no massa oli, una miqueta d'oli, comença a anar per dalt, però abans no arriba a impregnar tot el pa, que és el que convé, doncs encara passa molt de temps. Que la recuperació pot estar subjecta a puges i baixes, això és plenament d'acord, no hi ha cap dubte, sobretot doncs, qüestions polítiques o qüestions inclús de geogràfiques, perquè ara la crisi és incipient, perquè confiaven molts en economies emergents com Xina, Brasil, etc., i la situació econòmica no està pujant tant. Inclús, com ha dit el Xavier Melo, Alemanya, no, i no és per culpa segurament només de la Volkswagen.
Segur que no.
però segurament doncs està demostrant-se que hi ha dificultats amb la recuperació. No és allò de dir ja se'n pot anar cap a casa. El malalt estava en cures intensives, ara comença a estar en cures intermitges, però encara li falta bastant per poder anar a planta. És a dir, per dir-ho així, eh? I no vull agafar el vídeo del Partit Popular emès ahir, perquè em sembla una mica desagradable. Però el malalt encara li faltarà per recuperar-se. L'economia espanyola tenir un ritme de creixement que creï nous llocs de treball, si no es fa res, i aquest és el problema, per això dic, costa pensar que les autoritats noves, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, estiguin disposades a fer crear llocs de treball en lloc d'assegurar-se el lloc perquè l'hauran obtingut tots d'una forma una mica precària, doncs crear llocs de treball que són els que en el fons necessitem per resoldre els problemes de la crisi costarà bastants anys. No dos o tres, sinó potser estarem fins al...
Molts. Sí. Jo crec que si poséssim, féssim números, índex base 100, no sé si estaríeu d'acord, però si el 2007 estàvem a 100, ara estarem... L'any passat estàvem a 70. Potser aquest any estarem a 71. Però, o sigui, el gap aquest no hi ha una previsió de recuperar-ho. A curt plaç, una miqueta amb la línia que deia el...
El positiu és que no baixem, diguem, ni de 70 a 65. Exacte. Però el pensar en el 90 o inclús en el 85 o el 90 costarà bastant de temps.
Avui volíem dedicar la part principal del programa, la primera, a parlar sobre la crisi, però també sobre els valors. I m'agradaria que féssim un exercici de retrospectiva, de mirar on érem com a societat fa doncs, ja una bona colla d'anys, perquè estem parlant del 2007, ja estem al 2015, doncs fa gairebé 8 anys que portem arrossegant aquesta crisi. Com érem com a societat, quins valors teníem, com som ara, hem après algunes coses, com acabarem sent com a societat quan aquesta crisi passi?
A mi em sembla que som millors.
Som millors?
Som millors perquè aquesta època tan dura que estem patint ens ha fet, en certa manera, i agafo amb el que Eduard Arruga estava dient abans, la solidaritat. I per mi és la clau de tots els problemes que tenim davant nostre, si aconseguim ser solidaris. Jo em permeto explicar una cosa que pot ser una mica curiosa, que li dic el teorema del bé comú, que diu així: la justícia social i el benestar són directament proporcionals a la solidaritat per metre quadrat. La solidaritat, per tant, és el paràmetre important en tot el problema que pugui ser per resoldre aquests problemes de crisi. I després hi ha tres corol·laris que surten d'aquest teorema. El primer, per resoldre els problemes de la humanitat, la solidaritat ha de passar de ser testimonial a ser una característica generalitzada. Segon corol·lari, el ciutadà serà solidari si li produeix una satisfacció intrínseca. I tercer, per aconseguir-ho, es necessita implantar programes generalitzats d'informació i formació en valors. Quan això es doni, que un dia o altre es donarà, que serem millors encara que avui, o que serem millors que abans, tot això tindrà solució. I hem d'esperar una mica que ens convertim a ser millors persones. Som solidaris amb la família, al 100%. Una mica també amb el cercle íntim d'amics. I allà s'acaba la nostra solidaritat. Hem d'enxamplar aquest cercle. Hem de ser solidaris amb un entorn més ample i després amb tota la societat. I ha de resultar que ser solidari crea satisfaccions. A partir d'aquí ho serem. Mm-hmm. I no estem aquí encara.
Encara no ens genera prou satisfacció ser solidaris.
Jo crec que encara no.
Mm-hmm. Senyora Pallejà.
No, jo volia parlar també, completar el que deia el senyor Plana amb el pla de solidaritat, que sí que existeix una solidaritat doncs, bueno, que és més de casa nostra, no? Però que sí que si volem arreglar una miqueta més les coses, aquesta solidaritat es té que portar altres nivells. El que abans estava llegint aquesta notícia de que ha fet un informe que ha fet Save the Children que sobre la malnutrició. O sigui que al món hi ha 2.000 milions de persones amb desnutrició i, en canvi, a l'altre costat de la balança estan 1.900 milions de persones amb obesitat. Això significa que hi ha uns recursos que estan mal repartits.
Una societat compulsiva, podríem
exacte.
Dir.
Exacte, i els recursos estan mal repartits. Què és el que poden fer ja a altres nivells, a nivells ja de govern, de Nacions Unides, de Comunitat Europea, perquè aquests recursos que existeixen, perquè si hi ha menjar, si uns estan desnutrits i els altres estan obesos, vol dir que els recursos hi són, que estan són mal repartits. Què es podria fer a aquest nivell? Què podien fer això, els governs?
Senyora Pallejà, mira directament, senyor Ruga.
Que sí.
Sí.
Val, i a més et felicito perquè estàs informada, Isabel. Però sí, són paradoxes gramàtiques. Una paradoxa temàtica és el que hi ha, com dius tu, 1.900 milions de persones que estan desnutrits, eh? Alguns d'ells estan en situació molt greu. La FAO va publicar fa poc que hi ha 800 milions de persones que passen gana. Més ben dit, no passen gana, en català encara distingim. Passen fam. Que passar gana potser sembla més lleuger.
Passar gana passa... és just abans de dinar. No? Passar fam no, és una altra cosa.
Sí, sí, sí. Un dia seguit. Però passar fam és no poder menjar bé cada 3 dies, diguem-ne, o menjar malament. Que... I en canvi, per l'altre costat, hi ha això de que hi ha persones que potser abusant dels seus recursos econòmics disponibles, potser legalment guanyats, potser legítimament inclús guanyats, no tenen la consciència de que han de ser austers amb el menjar, perquè inclús és per la seva pròpia salut. Estan o malnutrits perquè no tenen una dieta equilibrada... Que és
sí, perquè l'obesitat no sempre és per excés de menjar.
De és menjar. Per desequilibri mm-hmm. nutricional. I no se'n donen compte, i han de ser conscients, i aquí entra la solidaritat, no econòmica, sinó la solidaritat, podríem dir, moral, d'ajudar a les persones que no tenen possibilitats de posar-se un àpat cada dia. El mateix passa amb els aliments. La mateixa FAO reconeix que una tercera part dels aliments produïts al món es perd, es malbarata. En castellà es despilfarra. Es malbarata. I no s'aprofita prou quan amb aquest tercera part podrien menjar perfectament totes les persones que no en tenen. És també un problema d'una altra injustícia, en el fons, que és la desigualtat amb els recursos. Llavors jo voldria aprofitar, si em permet allargar-me una mica, en primer lloc el que ha dit el senyor Plana, de que la solidaritat ha de generar una satisfacció interna. Vull posar un exemple. Nosaltres, en el Banc dels Aliments, o en els bancs dels aliments de Catalunya, quan fem la crida de voluntaris, per exemple, pel Gran Recapte, ara a finals de novembre, venen i ens ajuda moltíssima gent, demostració de la solidaritat. La major part d'ells, per no dir la totalitat, diuen que reben molt més del que donen. És a dir, tenen una satisfacció, que jo n'hi dic cardíaca, és a dir, en el cor, molt més important de l'esforç físic que fan. Ara bé, valors. Jo diria 3 coses. Hem d'incrementar el valor de lluitar contra la corrupció. Et sembla que a vegades som massa tolerants amb que la justícia no ataqui prou bé la corrupció o que nosaltres mateixos no denunciem prou bé la corrupció. Encara, quan arriba l'època de l'impost sobre la renda, veiem aviam si podem escatimar una mica més i fugir d'estudi d'alguns ingressos.
Això seran els petits, perquè els grans ja contribuents...
Ja tenen els seus mitjans.
Imaginem,
ja els seus mitjans.
Sí.
Segon, hem de lluitar perquè hi hagi una estructura impositiva molt més redistributiva. És a dir, que els impostos, com acabes de dir, Carla, que els impostos directes siguin realment proporcionals i pagui molt més qui més guanya. Perquè aquest és... I llavors exigir-li que no tingui tantes vies d'escapament com té ara. I tercer, que els exigir a les autoritats que els diners que recauden, els diners els empleïn bé pel futur de la societat. No pel futur immediat, sinó pel futur dels nostres fills i creant llocs de treball i buscant alternatives a la situació de pobresa, etc.
Senyor Melo.
Sí, estic d'acord, però per crear una miqueta de debat, perquè si no serà molt avorrit això, jo diria que, tot i que és veritat, i fent referència al Premi Nobel d'Economia, que ha estat fa un parell de dies, que ho diu amb el seu llibre, que no m'he llegit, però que dic perquè tinc la ressenya per comprar-me'l, que és la Great Escape, la gran escapada, que diu, i això jo crec que estem tots d'acord, que la vida mai ha anat tan millor al món en cap època de la història com ara. Tot i que és veritat tot això que et diuen, mai hi ha hagut tan rics com ara i mai hi ha hagut tanta menys gent que es mori de gana com ara. I que també hem de posar les coses al seu... El que passa que nosaltres també ens ha tocat perdre a Europa, en aquest sentit, perquè guanyin altres. Bé, tot i que és cert això, no és menys cert que també el món cada vegada sembla que és... persones és més desigual, però també hem de ser conscients que ara el món està molt millor que no fa uns anys, que fa 10 anys, fa 100 anys o fa 50 anys. No hi ha cap època de la història que hagi tan bé com ara. Llavors, el que passa que a nivell local, bé és cert que crec que l'època de crisi que hem viscut, especialment a Catalunya, que Catalunya fa 100 anys i fa 200 anys tenia un teixit associatiu molt ric que va perdre ja fa potser 30 o 40 anys, que va anar perdent, tenia tot el modernisme català, totes les mutualitats catalanes, tot això era un teixit associatiu que s'ha anat perdent i que jo crec que ara ha ressorgit i està ressorgint amb força. Perquè d'alguna manera, i acabo ja, crec que quan hi ha hagut diner fàcil, aquesta vinculació i aquesta ajuda i aquesta solidaritat s'ha perdut. No? Jo crec que potser seria una miqueta...
Si
us
sembla...
És contradictori, Xavier. Perquè el que interessaria és que quan hi ha diner, que tu dius una mica més fàcil, és a dir, que en època de vaques una mica més grosses, és quan hem de ser més conscients de la necessitat d'ajudar els altres i no només d'ajudar-los a nosaltres mateixos. És a dir, hem de procurar, doncs, donant als altres perquè no arribin a situacions dolentes.
Quan una societat...
Quan no hi pensem.
Quan una societat està madura, en aquest sentit... La crisi econòmica o creixement del PIB no és un diferencial sobre les donacions. Per exemple, als Estats Units, les donacions de les famílies són iguals o una miqueta superiors en èpoques de crisi, curiosament.
El que diu el senyor Rubén,
és molt estable. En canvi, l'aportació de les empreses sí que és sensible al creixement econòmic. Jo crec que nosaltres hem tingut aquest ressorgiment, no?, a nivell local, diguem-ne, amb la crisi la gent ha sigut més conscient, potser, no?
Jo voldria preguntar-los, per acabar una mica amb aquesta part del programa, aquesta entrevista que ja s'ha convertit en una tertúlia, creuen que...
És que tenim molt bon ponent avui.
I tant. Creuen que la societat va millor? És a dir, el senyor Meló apunta que mai hi ha hagut tan... pocs, entre cometes, pocs, perquè les dades són terribles, persones que es moren de gana, com ara. Tot i així, la desigualtat ha augmentat exponencialment en els últims anys, i això també fa preveure que potser les coses tampoc no són tan bones.
Bueno, però el que passa, nosaltres fem la lectura del que passa a Espanya o el que passa a Catalunya i la globalitzem. I no és així. És a dir, exacte, on realment ha augmentat la desigualtat és Espanya. I mireu el que cobra la gent de l'IBEX i empreses que tenen 3 i 4 multes per la Unió Europea són els que tenen els sous més alts i són els que estan pagant preus de productes més alts. Però això és una cosa. I aquí realment hi ha hagut la desigualtat, com a Grècia, i hi ha hagut molta gent que s'ha empobrit. I abans, jo conec organitzacions, i probablement això ens ho pot confirmar amb un grau més de professionalitat el senyor Ruga que jo, però abans hi havia moltes ONGs que anaven ajudant nens a Àfrica i recollint. I ara aquestes ONGs estan ajudant a la ciutat de Barcelona. Llavors, aquí sí que ens hem empobrit, però potser ens hem empobrit perquè els mecanismes no han sigut adequats, però a altres llocs del món no ha passat això.
Parlava vostè dels salaris entre les empreses de l'IBEX. Avui sortia una notícia que un 80% dels directius de l'IBEX, no, que la majoria dels directius de l'IBEX han augmentat els seus ingressos en un 80%. jo em pregunto, aquest valor de la solidaritat no s'ha inculcat per igual a tota la societat.
És evident que amb l'IBEX no. Una cosa, per cert, el tema de la desigualtat ha sortit amb els mitjans actualment, és un tema d'actualitat, ha crescut la desigualtat. El Piketty fa un estudi molt enllà sobre el tema. I en realitat és que hi ha com dos mons diferents. Els poderosos econòmics, que poden gaudir d'oportunitats reals en temps de crisi, i que, per tant, es fan encara més poderosos econòmics, augmenta la desigualtat, i la resta del món. Llavors, aquesta diferenciació existeix des de sempre. Els poderosos sempre han intentat conservar els seus privilegis. Fins ara ho han intentat i ho han aconseguit. I això potser canviarà en un cert moment. Hi ha un estudi de la NASA, molt interessant, que va estudiar com els imperis van néixer, fer-se grans i van caure. I llavors ens dona dos raons fonamentals. Per una banda, perquè mancaven recursos, però sobretot perquè els poderosos d'aquests imperis no volien absolutament fer cap canvi contra els seus interessos. I van aguantar tant que van poder fins que al final va caure l'imperi. Llavors els poderosos estan realment a la vista de tothom cada vegada més, i cada vegada més seran menys poderosos. I dic a aquestes persones que s'aprofiten al seu propi benefici del malestar dels altres. I al món financer és claríssim què passa.
Vostè és molt esperançador, senyor Plana?
Jo crec que la humanitat va progressant, sí.
Senyora Pallejà, com ho veu vostè?
Bueno, jo també, com el senyor Plana, tinc l'esperança de que sí, de que la humanitat vagi progressant. Tenim que aprendre, jo crec que tots hem après d'aquesta crisi, que realment pues, ha fet ressorgir uns valors que, bueno, que portaven una miqueta amagats. Però, de tota manera, no ho sé, jo crec que aquesta desigualtat que cada vegada es fa més patent fa que després pues, tinguem a nivell polític certa també inestabilitat o que, per exemple, com molt estan perfectament en el seu dret, pues, sorgeixin forces polítiques que realment reflexin aquesta inestabilitat que inclús personal, no?, de les pròpies persones que volen canvis. I s'estan produint uns canvis a la societat, un augment de valors, però a la vegada uns canvis profunds que tindrem que cada vegada anar assumint que poden ser pues, importants.
Senyor Eduard Arruga, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres a l'entrevista del Plusvàlua. El convidem a que es quedi a l'Àgora, que ja ha començat quasi.
Moltes gràcies a vosaltres. I procuraré deixar més espai pels meus companys. Amics amb els quals no sempre comparteixo tota la...
Sort d'això.
Però, vaja, que tenim un objectiu comú, que és el de millorar la societat. Aquest sí que ens uneix fortament.
Doncs amb aquest pensament continuarem a l'Àgora aquí en uns segons, al Plusvàlua.
L'Àgora.
Doncs justament tenim els Carpenter, Karen Carpenter i el seu germà, Richard Carpenter. Van ser un duo que es va fer molt famós a la dècada dels 70 i justament Karen Carpenter ens anunciava el nostre tècnic Jordi Carretero, que va morir precisament d'anorèxia, d'aquests desequilibris de la nostra societat. Doncs amb aquest Sweet Sweet Smile passem a l'Àgora del Plusvàlua. Evidentment, amb l'actualitat d'avui, que no la podem obviar perquè és aclaparadora, que és que Mas declara com a imputat per al 9-N i es declara com a responsable polític únic. Com han vist els nostres tertulians d'avui, senyor Roberto Plana, senyor Xavier Melo, senyora Isabel Pallejà, senyor Eduard Arruga, aquest procés que s'està duent? Senyora Pallejà, comencem amb vostè, perquè és l'única dona de la nostra àgora, perdoni, si li sembla bé.
Bueno, aquest procés que realment és, crec que, totalment injust, aquestes imputacions que s'han fet tant al president Mas com a la vicepresidenta Joana Ortega com a la consellera Rigau, han provocat una reacció de la gent del carrer que trobo que també que és justa. No es pot permetre que passin aquestes coses en aquestes èpoques. Tot sembla que, per bé, que tota una sèrie de forces polítiques vulguin una inestabilitat que prou bé, que ja n'està prou d'inestable, no?, la situació econòmica i política. I aleshores sembla que en lloc de voler intentar arribar a acords, a negociacions, que al fi i al cap és el que crec que sempre té que haver-hi un diàleg abans d'arribar a certes accions, aquest diàleg no s'ha portat a terme i han fet servir la justícia, però l'han fet servir d'una manera completament inadequada. Aquesta és la meva forma de pensar.
S'està utilitzant el Tribunal Constitucional?
Per mi, sí.
Senyor Melo, senyor Plana, senyor Arruga.
Hauria molt a parlar de tot això, realment. Jo crec que l'altre dia va ser una conferència interessant, de gent molt assenyada i reconeguda, parlaven sobre la situació, però en cap moment va fer cap esment respecte als milions de persones que s'estan manifestant des de fa anys. I per mi això és la clau. Aquest procés, per tant, neix de les persones, neix de que volen una certa dignitat a conservar, i han dit prou amb un estat que no ha respectat mai els interessos de Catalunya. Llavors, jo crec que hi ha les últimes eleccions un guany de la part independentista, que per mi està formada de dos blocs molt clars i molt concrets. Uns són independentistes de sempre, per creença, per família, per sentiments, per cor, i altres que no volen ser dependents, que és molt diferent. I els que no volen ser dependents, clar, són independentistes, convertits, perquè hem vist que amb aquest estat espanyol i amb el caràcter que des de fa anys i anys demostra la gent del centre que governa Espanya, pues no n'hi ha possibilitat d'arribar a un futur que podem construir nosaltres mateixos. Tot això després es diu procés, i el procés ha tingut un protagonista molt assenyalat, que és l'Artur Mas, que ha entès el seu moment històric, que s'ha pujat al tren en un cert moment perquè ha cregut que era capaç de liderar aquest procés i que no depèn d'ell, depèn de les persones, però ell és el capdavanter. I avui ha sigut una incidència més de les moltes. Com deia aquest dematí a Catalunya Ràdio el Varoufakis, el ministre, exministre de Grècia, que realment sembla talment que l'estat espanyol vol la independència de Catalunya, perquè no para de fer accions que fan créixer aquest sentiment.
Doctor Melo.
Pues, amb la mateixa línia, diria que a més jo estic orgullós de com reacciona la societat catalana, tots els partits, i crec que el procés, cada vegada hi haurà més gent, a part de que Madrid ajudi, i jo crec que en aquest sentit els que volem la desconnexió doncs, hi hem d'estar agraïts, almenys, a l'actual govern del PP, però jo crec que el procés ja ha entrat en una via, no sé si ha entrat avui o hi va entrar fa un mes o hi va entrar fa sis mesos, però ja hi ha una via de no retorn. I em sembla que la gent cada vegada s'ho està agafant d'una manera més tranquil·la, perquè la reacció aquesta que deia el president, que era la resposta a la ràbia, no?, una resposta de ràbia de l'èxit del 9-N, doncs tot això el que fa és afavorir aquest procés de desconnexió. I una miqueta amb el que deia el senyor Planes, doncs, es podria estar d'acord en quasi bé tot, en que hi ha doncs, el 20 o el 30%, no ho sé quin seria, de població, una part molt important, potser més de la meitat, el que havia dit feia temps eren joves, no? Que eren els independentistes, però vull dir, ara hi ha un 80% de la gent que ja realment creiem que hem de votar, i al voltant del 50% de la societat, podem dir si és el 47 o el 52, depenent, no sé el que serà, per això s'ha de votar, que estem a favor de que hi hagi una desconnexió, no tant, crec, pel dèficit fiscal que hi pot haver-hi, no tant perquè sigui un tema d'acord, sinó perquè volem que els nostres fills estiguin regulats per catalans, no per Madrid, perquè creiem que ho farem millor. Potser ho farem pitjor, no ho sé, però en temes d'investigació, en temes d'universitat, jo crec que aquí, que som capdavanters, doncs està clar que en algunes línies no podem deixar-nos que ens regulin, com amb la llengua també. Llavors, jo crec que d'una manera molt calma, molt tranquil·la, molt assenyada, no fa, hi haurà debat, però crec que el debat la gent ja ha pres les posicions. I crec que el camí no hi ha retorn, estic segur, a més a més.
Senyor Rua.
Potser estic equivocat.
Costa parlar després d'escoltar els tres companys de taula. Però bé, hi ha una cosa que em desagrada molt, que és la tensió que s'ha generat per l'allunyament de postures. Com ha dit abans el Plana, s'han creat independentistes. No hi eren molts abans. S'han creat, i com ha dit també en Xavier Melo, s'han creat gràcies a les accions que el govern ha anat fent contínuament, sia per via legislativa o per via judicial. Ara, això em desagrada molt. Però hi ha una cosa, en canvi, que també m'agrada molt. I és que la societat catalana ha demostrat pacifisme. És a dir, que està tranquil·la, que no actua de manera violenta. En cap cas, cap dels partits polítics...
Els que estan a favor ni en contra.
Exacte. No han actuat de forma violenta, de forma desagradable. I això crec que és un gran mèrit de la nostra societat, que pot constituir, per mi, una base per tirar endavant el país. El repte que té el govern que surti elegit després de la Constitució del Parlament és molt dur, és molt difícil. Es demostrarà la talla dels polítics que tinguem en el Palau de la Generalitat a Barcelona. Però es demostrarà. Però confio en que, com que la societat no és violenta, no demana armes, no demana, diguem, ni agressivitat, jo penso que podran fer-se les coses amb calma, i sigui per la via del diàleg, o sigui per qualsevol altra via de negociació o d'una pressió internacional, etc., per la via que sigui, en el fons s'arribarà a una cosa que valgui la pena pel nostre poble.
Mas ha considerat que des d'un punt de vista legal no hi ha tema per presentar les querelles. Pel president, la consulta alternativa podria ser motiu d'una compareixença al Parlament per donar comptes, però mai davant d'un tribunal i menys per una causa penal. Separació entre poder judicial i poder polític o governança. Com veuen aquesta situació?
Home, em sembla que hi ha molts exemples, i no soc cap expert per poder-ho justificar al 100%, però que la part política està per sobre de la part legislativa. I és el fiscal general de l'Estat, nomenat per el govern, doncs ha actuat en funció dels interessos del govern. I ha forçat situacions que aquí a Catalunya no es volien prendre. Això és l'últim exemple de molts que n'hi ha, realment. Llavors, la separació de poders, avui per avui, crec que no existeix a Espanya.
Que ho digui una persona que precisament el que està incentivant és tot el contrari, és més, que han acompanyat a la presó i han acompanyat a processos els grans partits del govern espanyol, que digui que no pot anar la gent al carrer a acompanyar el president, és que és de no ho sé, vull dir, no per dir-ho d'una manera molt educada, com vostè és molt educat, li diré contradicció, però utilitzaria una altra paraula, no té cap sentit. No?
Jo penso que demostra que estan molt, molt preocupats. Al fons de la història és que estan molt preocupats perquè això va en sèrio. Fins fa poc no s'ho creien.
Jo crec que no. Jo crec que tothom sap com acabarà. Menys algun... Menys
com nosaltres. Acabarà? Expliqui'ns-ho, senyor Melo.
En part, com ha dit el senyor Ruga, No hi ha una altra manera. I jo no veig que la societat catalana vagi del burro. Crec, eh? Puc equivocar, no sóc cap adiví ni cap guru, tot el contrari. Però no crec que la societat catalana vagi del burro. Llavors entenc que quan més fort sigui l'altra part, doncs la negociació serà més a favor seu. És un tema de... I si aquí haguéssim guanyat les eleccions del 27 per un 55, haguéssim tingut més força a negociar. I el que s'ha de negociar no és res més que el preu. Perquè no sé, estem parlant de negociar i del futur, però és el preu. Quan hem de pagar per poder autorregular-nos, quan hem de pagar per poder ser independents.
Però si des de l'altra banda, jo pregunto, si des de l'altra banda no hi ha diàleg, el diàleg és zero, imaginem que després de les eleccions del 20 de desembre es continua un panorama similar a Espanya i segueix sense haver-hi diàleg, com es pot arribar a aquest punt?
Però una cosa és el teatre, en la meva opinió, no sé què opinen els companys, una cosa és el teatre, el que diuen, i l'altra és la realitat. En la realitat tothom sap que s'apagarà, que pagarà. I els fons d'inversió i les inversions, abans de posar un euro a Espanya, doncs en ronem amb uns i els altres, i hi haurà un pacte, segur, el que sigui. I el pacte serà més beneficiós per Catalunya, en la meva opinió, quan més forta i quan més cohesionada sigui la societat. Però en aquests moments, qui es pot imaginar que dintre de 2 anys això sigui un suflé i no hagi passat res i ens conformem amb un pacte fiscal. Hi ha algú d'aquí de la taula que s'ho cregui?
Senyora Pallejà, vostè...
Jo tampoc no ho veig, jo no ho veig tan clar, no? Perquè tampoc és... Dir que, per això tindria que haver-hi... Si hi ha hagut unes votacions, però bueno, no tothom pensa igual. I jo crec s'han d'escoltar totes les parts i aleshores també tot es basa en diàleg i negociació.
Sí, sí, per suposar.
Això està claríssim. I no volem, a vegades, volem fer prevaldre unes idees i un concepte que potser, clar, s'ha de respectar tothom i les idees de tothom.
Ningú fa valdre, ningú. Jo dic que el que farem prevaldre, que és el 80% de la societat catalana, és que hi hagi votacions... Això, no crec que ningú digui...
Sí, no.
Si les votacions guanya, doncs en mesura que guanyi, el que s'anirà a negociar serà el preu. Entenc que és així.
Estic d'acord per
un moment. I si es perd, doncs es farà cas a la majoria.
Perdona, estem parlant del preu. Per mi el que és molt important definir és el producte. És a dir, a què anem? Què volem comprar, com qui diu? Què és? Quina societat volem? I això és el que... Tots entenem, i això sí que estem d'acord, amb el dret a decidir, almenys els que estem en aquesta taula.
Sí, claríssim.
Hem de decidir quin producte volem. I un cop sapiguem quin producte, llavors establirem el preu i baixarem o no les expectatives del producte.
El que està clar és que avui en dia no estem dialogant res. El diàleg està absolutament trencat. No només això, sinó que les reaccions des de Madrid han estat d'amenaça, també. Senyor Plana.
Jo crec que el producte està molt clar i està molt explicat tantes vegades com és necessari. Raül Romeva ho ha explicat en aquest període preelectoral. Volem un país que sigui més just, més social, més dinàmic, més creatiu, més capaç de fer els propis interessos. I és el que es persegueix. La independència per si és una eina, no és una finalitat. I el que s'intenta és fer un nou país... molt millor del que tenim.
Jo estic d'acord amb el senyor Planas, amb el sentit de que I deixeu-me posar un exemple, que segur que estareu d'acord amb mi, no me'l deixen posar.
Un minutet.
Vale.
Digui.
Ah, el tinc, per fer.
Sí.
Un minut sempre m'està posant... És a dir, el producte l'hem de fer entre tots, és el que deia la senyora. No el poden fer els que guanyin. L'han de fer els que guanyin, qui sigui, i els que perdin. El farem tots, el producte. Però el que hem de decidir és si volem made in Spain o made Catalonia. Jo crec que el que hem de votar és això. Llavors, el producte és igual. Si guanya el sí, és tan important els del sí com els del no. I si guanyen els del no, doncs igual. El producte l'haurem de fer entre tot. Igual que el sistema de pensions a Noruega es va fer entre els que perdien les eleccions i els que... I així no l'han canviat mai. L'han fet entre els comunistes, els liberals, els socialdemòtiques, els democratistes, entre tothom.
Tant de bo hi hagués aquest nivell de diàleg aquí a casa nostra... i la que som associada. Amb aquestes paraules ens acomiadem del plusvàlua d'avui. Senyora Isabel Pallejà, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies.
Doctor Xavier Meló, senyor gràcies. Robert Plana, senyor Eduard Arruga, moltes gràcies per acompanyar-nos, com sempre, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, l'Agència Catalana del Consum, que ens dona suport, i el nostre tècnic, Jordi Carretero. Qui els parla? Carla Gràcia. Ens tornem a retrobar, com sempre, dijous vinent, de 8 a 9 del vespre, aquí, al Plusvàlua, el vostre espai d'Economia en Valors.